Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Ryder Cup és el torneig de golf que enfronta cada dos anys els equips d'Europa i dels Estats Units, formats pels millors golfistes de cada continent. És la competició més mediàtica d'aquest esport, creada a l'any 27. És un dels esdeveniments esportius de major abast a escala mundial. El lloc de celebració es va alternant entre tots dos continents i l'edició d'enguany tindrà lloc a finals de setembre a Roma, i la de 2031 podria disputar-se a Espanya, concretament a la PGA de Caldes de Malavella, a les comarques de Girona. Per això, la PGA Catalunya, el Club de Golf de Caldes, opta a la seva organització, un projecte que compta amb el suport del govern central, el sector empresarial, turístic i esportiu català, però al qual s'oposa el govern de la Generalitat. Per això s'ha fet públic un manifest subscrit per Foment del Treball i una vintena d'associacions empresarials, polítiques també i socials, Cambres de Comerç de Catalunya, amb l'objectiu de pressionar la Generalitat i que secundi obertament aquest projecte i que s'impliqui i es comprometi. La celebració d'aquest esdeveniment a la Costa Brava tindria un impacte econòmic d'uns 1.300 milions d'euros i atrauria gairebé 300.000 visitants, amb la consegüent repercussió en el sector turístic de tota la zona. La Generalitat no té cap excusa per no secundar que el major esdeveniment mundial de golf se celebri a Catalunya. Perquè la Ryder Cup pugui celebrar-se, és necessari construir un tercer camp de golf que la PGA a Catalunya assegura que regaria al 100% amb aigua reciclada de la depuradora que disposa aquest club de Caldes de Malavella. El finançament necessari d'uns 150 milions en 10 anys ja està encarrilat. El govern, però, s'oposa a un suposat projecte per ampliar el complex amb la construcció també de 185 xalets de luxe en aquesta PGA Catalunya. La Ryder Cup o la Copa Amèrica de Vela són esdeveniments de dimensió global. La Ryder crearia un miler de llocs de treball i promocionaria mundialment Girona i la Costa Brava com a destinació turística de gran qualitat. En tres mesos, la PGA vol resoldre on se celebrarà la Ryder de 2031. Si no hi ha acord, s'anirà a un altre lloc, possiblement a Madrid, i llavors tothom plorarà, començant per la mateixa Generalitat. Bona tarda, soc Carlos Lozada i com cada dia amb la Mar Puerto repassem notícies d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Bona tarda, Mar.
Bona tarda, Carlos.
Explica'ns a l'última hora què passa per aquestes informacions.
Doncs tornem, comencem explicant que el govern mobilitzarà 900.000 euros i 1.343 treballadors per vigilar la repetició de les oposicions fallides a finals d'abril. La primera de les proves es farà el dissabte 1 de juliol i Funció Pública serà qui controli les entrades i sortides, l'ús de mòbils i decreta que només es podrà ocupar el 50% de l'aula. I la segona edició de la Rambla Vila del Llibre torna aquest cap de setmana amb una trentena d'activitats i recupera icones barcelonines. La fira modificarà la ubicació per les obres del popular passeig i se situarà entre la Rambla dels Estudis i de Sant Josep, l'hotel 1898 i el Pla de l'Os. D'altra banda, els agents rurals han interceptat i denunciat una persona en el moment que capturava de manera furtiva ocells fringíl·lids en el municipi de Sant Antoni de Vilamajor, al Vallès Oriental. L'home feia servir una xarxa abatible per atrapar els animals, una pràctica prohibida. I 28 detinguts en un operatiu internacional contra la màfia armènia amb registres a Barcelona i a Lloret de Mar. Els seus integrants cometien robatoris i feien contraband de tabac arreu d'Europa i fins i tot en controlaven la venda a les presons d'Armènia. A tot això, els Mossos d'Esquadra han robat aquest dimecres al matí un cadàver en una plaça del districte de Sant Martí de Barcelona. Els agents han obert una investigació per esclarir les causes de la mort. I acabem també avui explicant que la Fiscalia demana enviar a judici 12 CDRs per presumptament pertànyer a un grup terrorista. En concret, el fiscal els demana asseure's al banc dels acusats per delictes de pertinença a organització terrorista, tinença en dipòsit o fabricació d'explosius i també estralls aquest últim en grau de temptativa.
Gràcies, Mar. Són notícies d'un nou dia amb ambient càlid i aixafogós al matí, però també en alguns punts de l'interior. El cel està avui enterbolit per bandes de núvols prims que a la tarda deixaran tronades i ruixats com cada dia al Pirineu, Prepirineu i Catalunya Central, que localment poden ser fortes amb temperatures encara força altes. De cara als pròxims dies tindrem més tempestes i una baixada clara de temperatura. I com està la xarxa viària? T'ho explica la Sílvia Dalamo. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda des del Servei en Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que la retirada d'un vehicle accidentat a Sant Cugat, en sentit Girona, que ja està retirat, encara provoca 4 quilòmetres i mig, s'estava fent la retenció. També a la B7 a Barberà, en sentit Girona, hi ha un parell de quilòmetres de circulació lenta, i a la 2, a Òdena, en sentit Barcelona, també s'estan retirant els altres vehicles accidentals, un carril tallat i una mica lentitud al punt. Compte perquè hi ha punts de retenció petits, però sobretot en sentit a Trinitat a les dues rondes. Per tant, demanar-vos com sempre cautela. Bona tarda.
¿Quieres ganar un avión con tu nombre escrito en él y un año de vuelos gratis para estar free in the sky? Pues grábate simulando que estás free in the sky y gana un año de vuelos free in the sky. Ve al Instagram o TikTok de Vueling y descubre cómo participar.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segueixen els judicis vinculats al procés. Avui l'Audiència de Barcelona ha començat a jutjar l'exconseller d'Interior, Miquel Buch, per haver signat un mosso com a escorta del pròfug Puigdemont quan es va fugar l'any 2017. La Fiscalia demana per Buch i el mosso Lluís Escolà més de 20 anys d'inhabilitació. Avui estan testificant diversos comandaments dels Mossos. Un dels testimonis ha explicat que l'agent Escolà va actuar pel seu compte i que convergava totalment amb les tesis polítiques del fugit Puigdemont. T'ho explica la Yolanda Canales.
Segons l'excap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, Toni Rodríguez, no hi ha pràcticament cap constància de que el sergent Lluís Escolà treballés com a assessor del Departament d'Interior, i això que va ser designat per al càrrec el juliol de 2018. Rodríguez també ha explicat que Escolà no tenia formació per dur a terme aquestes tasques i que els informes que feia com a assessor eren de poca qualitat. També ha deixat clar durant la seva declaració que el sergent va ajudar a Puigdemont a fugir a l'estranger i posteriorment van enllaçant baixes mèdiques, permisos i vacances per no tornar a fer de mosso d'esquadra. Però durant tot aquest temps va viatjar sovint amb l'expresident de la Generalitat. De fet, Rodríguez ha destacat que l'agent és una persona molt pròxima a Carles Puigdemont.
Bueno, l'auxilia i se l'emporta a França i a Bèlgica. Això li provoca a Escolà l'apertura d'un expedient disciplinari que fa la casa per determinar si hi havia responsabilitats disciplinàries o de qualsevol altre tipus. Llavors s'inicia aquesta investigació. Llavors, aquest és Escolà, és una persona molt pròxima, de molta afinitat, de molta proximitat amb el president Puigdemont i que fa això, que ajuda el president a marxar del territori.
Segons la Fiscalia, es va nomenar com a assessor Escolà amb l'objectiu que fes d'escorta l'expresident de la Generalitat i pogués ser pagat amb l'erari públic, una feina que va costar uns 52.700 euros.
Gràcies, Yolanda. Et parlo ara dels sectors econòmics de les comarques de Girona que han reclamat avui a la Generalitat un pronunciament abans de les vacances d'estiu sobre si fa costat a la celebració de la Ryder Cup de golf l'any 2031 a la PGA de Caldes de Malavella. Val a dir que el govern central ja va fer-ho la setmana passada. I els que també manen la pressa al govern català són la Federació Catalana de Golf i practicants d'aquest esport, com l'Eduard, el que hem convidat aquest matí a Reren Cope Catalunya i Andorra, a dir la seva. Ens ha comentat que no entén els dubtes que té la Generalitat sobre un esdeveniment que tindrà una repercussió econòmica i turística molt important tant per Girona com per tota Catalunya, a més de donar una empenta importantíssima a tot el que és aquest esport del golf. Sergi Tor, què més us ha explicat l'Eduard?
Doncs ho ha repetit una vegada i una altra. És una llàstima i és una oportunitat única. És hores d'ara la Generalitat a que planteja reticències perquè no autoritza la construcció d'un tercer camp de golf a Caldes de Malavella, sosté que som en un període de sequera i no vol que es vinculi la candidatura en canvis en el pla urbanístic de la zona que contempla la construcció de 185 cases de luxe. La Ryder, el torneig bianual de golf que enfronta Europa contra els Estats Units, té un impacte econòmic de 1.300 milions d'euros, 270.000 visitants i la creació de 1.000 llocs de treball. El golfista Eduard Rausana, participant de la Ryder Junior, ens ha dit a Rere en Cope Catalunya la magnitud d'aquest event esportiu.
Un event més espectacular que jo m'he arribat a imaginar. I és una llàstima perquè ja no només el prestigi que donaria a Catalunya, a Espanya, evidentment a Girona, sinó tota la infraestructura econòmica són incalculables. Per tant, estaríem perdent una oportunitat brutal de fer una expansió econòmica important en aquella zona.
Sobre l'aigua i el golf, el club a Camila Golf afirma que utilitza el 100% d'aigua reciclada i que ha baixat un 35% el seu consum per les millores en sostenibilitat amb una inversió d'un milió d'euros. Eduard Rausana lamenta l'estereotip en d'aigua i golfa per atacar aquest esport.
Aquests camps de golf tenen uns sistemes de subsol que recullen l'aigua i la reutilitzen de manera constant. És a dir, tenen un parell de basses importants que recullen l'aigua de la pluja i és aigua que no ha de ser treballada ni filtrada. I, a veure, no sóc un expert en el tema, però sí que sé que tot és, evidentment, amb aigua reciclable i es va reutilitzant. Per tant, la despesa acaba sent menor del que públicament es coneix.
Aquest any la Ryder es farà a Roma, el 27 a Irlanda, i falta Europa l'escenari per al 2031, on Caldes es proposa. El fracàs de la candidatura dels Jocs Olímpics de Barra vola sobre Caldes de Malavella. Davant unes candidatures rivals potents, si la teva no té unitat en tots els àmbits, ja neix afeblida i sense opcions. A favor el govern central i turisme de Barcelona. És ara l'executiu de Pere Aragonès i Esquerra Republicana qui posa les traves.
Saludem ara el senyor Lluís Vigas, que és el president del Col·legi d'Economistes de Girona. Senyor Vigas, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Carles.
Molt bé, estem parlant del tema de la Ryder Cup, de la importància que tindria per comarques de Girona, per Catalunya, doncs poder acollir un esdeveniment com aquest. Jo crec que és una oportunitat, jo no sé com ho veurà vostè, que no s'ha de deixar escapar, tot i que alguns encara hi estan posant alguns peròs, no?
Sí, efectivament és així, sobretot des de les comarques gironines, però des de Catalunya en general és una oportunitat que no hem de deixar escapar. Un esdeveniment capdalt com pot ser doncs, els Jocs Olímpics, potser no, però sí com la Copa Amèrica que es farà el setembre que ve, aquest que ve en l'altre aquí a Barcelona.
Encara queden anys per aquesta Ryder Cup, seria l'any 2031, però s'ha de començar a posar en marxa la maquinària i a treballar en un projecte que tindria, crec, un impacte econòmicament molt important per a l'economia catalana i gironina en particular. Hi ha xifres al respecte, senyor Vigas?
Sí, precisament per això, perquè és un projecte tan important, amb unes xifres tan i tan importants, doncs és un projecte que s'ha de preparar amb molta antelació. Vale. Estem parlant de que les xifres que movem nosaltres a nivell de Col·legi d'Economistes, l'impacte pot arribar a ser d'uns 1.000 milions d'euros. Hi ha un manifest de Foment de la setmana passada, la que el Col·legi d'Economistes també s'hi ha adherit, que inclús parla de 1.300 milions d'impacte econòmic. Per tant, és una gran oportunitat per les comarques de Girona i per Catalunya.
I a més també té un impacte en quant a imatge de Catalunya i de les comarques de Girona com a projecció o com a destinació turística a nivell internacional i amb un perfil de turisme, com és el turisme del golf, podríem dir d'un nivell alt, eh?
Sí, efectivament. Comparteixo totalment la seva afirmació. Sempre diguem, i sobretot a les comarques gironines, que ens volem posicionar amb un turisme de qualitat, i això és un esdeveniment doncs, que tant abans com després porta turistes i porta gent als camps de golf que alberguen la Ryder Cup, doncs, pels golfistes queden quasi com a monuments, i per tant és... Hi ha molta gent que busca jugar amb un camp en el qual s'ha celebrat la Ryder. Per tant, l'impacte econòmic aquest que parlàvem al principi no és un impacte econòmic d'un moment determinat, sinó que és un impacte econòmic doncs, que s'extén amb el temps, tant abans com després de la celebració de l'event aquest.
Jo li parlava abans, al començament de l'entrevista, d'alguns dubtes que han sorgit sempre a nivell d'administracions, no? La setmana passada el govern central doncs, va donar, podríem dir, llum verd a acollir aquesta Ryder Cup l'any 2031. Però el govern de la Generalitat hi posa algun però, no? Un però que fa referència a la urbanització que hi hauria d'haver dins d'aquest complex de golf, d'una urbanització d'unes cases, uns apartaments, i després la construcció d'un tercer camp de golf a la zona de Caldes de Malavella. Són obstacles entenibles, senyor Vigas?
Bé, sí, tot es pot entendre, vale? Però en aquest cas són entenibles, però no compartibles. El que està clar és que la Ryder Cup del 2031 es farà a l'estat espanyol. Per tant, si no ens esperem nosaltres, a Madrid estan esperant que nosaltres diguem que no, o que en aquest cas la Generalitat, perquè com vostè deia és l'últim estament que queda per dir que sí, doncs que digui que no, per endur-se això doncs, fora de Catalunya. Sí, comporta unes infraestructures, vale? Però que, bàsicament aquest tercer camp de golf, però hem de treure'ns la careta i treure'ns els mites. En un moment de sequera com ara, que els camps de golf són sostenibles, es reguen amb aigua regenerada, i per tant, evidentment que un esdeveniment que pot arribar a moure 1.000 milions o 1.300 milions doncs generarà gent que generarà riquesa, però és una oportunitat que hem de aprofitar. No podem posar-nos doncs només amb la part negativa, que evidentment 100% positiu no és, però no podem sí, sí. Només mirar la part ecològica i de més està salvada, no. amb un esdeveniment doncs que el balanç serà alt.
Clar, sempre es miren el tema de l'aigua quan parlen dels camps de golf, i els camps de golf gasten, consumeixen moltíssima aigua, però molta gent desconeix que és, com vostè deia molt bé, que és aigua regenerada. Vull dir, el mateix camp després es torna a aprofitar aquesta aigua. Aviam, senyor Vigas, hem d'acabar ja, se'ns està esgotant el temps. Estem a temps encara d'acollir aquesta Ryder Cup 2031. Hi ha alguns terminis o estem ja pràcticament fora de plaç? Com ho veu vostè?
Estem al final, com deia fa una estoneta, o decidim això en un termini breu, o el que passarà serà que, com que a nivell d'organismes, d'organitzadors de la ràpida, ja està decidit que això en el 2031 serà a Espanya, doncs es buscarà un altre emplaçament.
Esperem que...
Hauríem de decidir-nos pues, en un període molt curt de temps.
Abans, després de l'estiu poder, no? O què? No és massa ajustat poder.
Sí, probablement o just després de l'estiu o abans de marxar de vacances del mes d'agost, això seria l'ideal.
Molt
difícil era el de l'estat espanyol, a més amb la convocatòria d'eleccions la setmana passada, per tant queda
la pilota a la teulada del govern de la Generalitat. Veurem què diu i que prengui una decisió el més aviat possible. Senyor Lluís Vigas, president del Col·legi d'Economistes de Girona, moltíssimes gràcies. Bona tarda i aviam si tenim sort i la Ryder ve a Catalunya, ve a Girona i ve a Espanya, que ho necessitem. Gràcies.
Esperem-ho, gràcies a vostè. Adiós, bona tarda.
Doncs confiem que tot arribi a bon port, que la Ryder arribi a Espanya, a Girona, concretament a Caldes de Malavella, i que no tingui un final tan catastròfic com vam tenir, per exemple, els Jocs d'hivern de 2030. Nosaltres marxem ara al Parlament, ja que el diputat popular Alejandro Fernández ha tornat a demostrar que és un dels millors o el millor orador que hi ha hores d'ara a la cambra catalana. Aquest matí ha tornat a posar en evidència el president aragonès durant la sessió de control al preguntar-li en què consisteix això del front democràtic que ha proposat després de la desfeta de l'independentisme a les municipals i del mal perdre de Junts i Esquerra per no fer-se amb el control de l'Ajuntament de Barcelona. Alejandro Fernández ha recordat a Aragonès que a la política s'hi ve plorat de casa i el president l'ha respost amb el mantra habitual de que Partit Popular i Vox estan fent un front comú contra la llengua catalana. Yolanda Canales.
El president del PP català, Alejandro Fernández, diu que parlar de front ja d'entrada no sembla una expressió conciliadora, però en tot cas creu que l'acord al que havien arribat Xavier Trias i Ernest Maragall a l'Ajuntament de Barcelona, a l'Ajuntament de la capital catalana, era l'ariet d'aquest front. Per això ha preguntat si pretenien que el Partit Popular, per acció o per omissió, donés el seu vistiplau i apostés per l'opció Trias com a alcalde. En tot cas, Fernández creu que el que han demostrat tant Junts com Esquerra és que no saben perdre, a més de demostrar una arrogància infinita. No poden parlar de greuges ni d'estar oprimits, diu el líder del PP català, quan es cobra 150.000 euros i es viatja en cotxe oficial, en referència al president de la Generalitat. I els fa una recomanació. Millor venir plorats a casa.
Esquerra i Junts són les élites governantes de tota la vida en Catalunya. Voraces, insaciables, que llevan 30 anys yendo a Madrid i sacan allí lo que quieren, lo que quieren, mientras engañan y manipulan a su propia gente en Cataluña con el señuelo de la independencia. Así que, como suele decirse en estos casos, a llorar a la llorería. Necessitaven ustedes una cura de humildad d'esta naturaleza.
Al seu torn, el president de la Generalitat diu que mai ha demanat que des d'Espanya seduís a l'independentisme. La seva seducció, ha afegit Aragonès, ha estat la persecució i la repressió.
I Holanda també al Parlament, la consellera d'Educació, Anna Simó, la nova consellera, Anna Simó, ha anunciat que avui el govern ha començat a enviar vals de 100 euros als alumnes de primària per la compra de material escolar. Volen amb aquesta iniciativa pal·liar els efectes de la inflació. Els xecs es rebran a casa tots els alumnes de les escoles tant públiques com també concertades.
Els rebran en els propers dies les famílies als seus domicilis. Aquests xecs que s'hauran d'activar a través de la web valescolar.cat i, si cal, es pot comptar amb el suport del telèfon 012. És el que ha explicat la consellera d'Ensenyament, Anna Simó, que ha defensat la proposta perquè forma part de l'escut social de 300 milions d'euros aprovat pel govern per fer front a l'increment de la inflació. Des de Junts havien retret a l'executiu els canvis que han patit aquesta ajuda, i és que en un primer moment afectava a tots els alumnes, també els de secundària, i s'havia pensat introduir-la com a desgravació via IRPF, però al final s'ha convertit en una ajuda universal, tot i que només per alumnes de primària. La consellera Simó diu que el que es buscava és ajudar les famílies a fer front a les despeses d'escolarització per l'inici de curs i recorda que s'han pres altres mesures per a les famílies més vulnerables.
És una mesura, com vostè ha dit, pensada per ajudar les famílies a fer front a les despeses d'escolarització de l'inici de curs 23-24, però com vostè i el seu grup saben, s'afegeix a d'altres mesures que el Departament d'Educació està duent a terme, com ara la gratuïtat de l'I2, o la motxilla econòmica per als centres, per a les famílies més vulnerables. És una motxilla econòmica que acompanya aquell alumne durant tota la seva escolarització.
Amb aquests vals de 100 euros podran adquirir material escolar les famílies amb nens a primària escolaritzats en el curs 2023-2024 i s'hauran de comprar en aquelles botigues que s'adhereixin al programa.
I ara parlo de qüestions econòmiques. El Servei d'Estudis del BBVA dibuixa un bon escenari econòmic per a Catalunya. L'entitat preveu que aquest 2023 es tancarà amb un creixement del 2,6%, en gran part gràcies al turisme i també les exportacions. En canvi, pel 2024 preveuen una desacceleració del creixement fins a arribar al 2%, tot i ser molt i molt just. Andrea Gavarró.
Doncs sí, aquest creixement permetria a Catalunya consolidar 3 anys de creixement superior al del conjunt d'Espanya, encara que es preveu que el 2024 s'aturi. Cardoso ha explicat que la recuperació estarà impulsada per les exportacions de béns i pel creixement del sector turístic, encara que ha alertat que sense noves inversions Catalunya podria estar arribant al seu sostre en turisme. D'altra banda, ha augurat una reducció en la taxa d'atur pel proper bienni.
En 2023 y 2024 lo que estamos esperando es que se creen alrededor de unos 90.000 puestos de trabajo cada año, lo que daría como resultado 180.000 puestos de trabajo en el conjunto de los dos años, y con la tasa de paro reduciéndose, pues esto a niveles alrededor o por debajo del 8%.
Tot i aquestes dades positives, el directiu ha alertat que és difícil pensar que aquest ritme de creixement pugui ser sostenible cap endavant, per la qual cosa preveu una desacceleració en el creixement en els propers anys. De totes maneres, ha apuntat que el creixement es mantindrà en el futur pel fre en la pujada de preus de combustibles i aliments, la qual cosa és un competitivitat en vena per als exportadors catalans i aportarà un punt i mig en el creixement del PIB català.
Molt bé, arriba el moment de fer una petita aturada, publicitat, bones recomanacions, i després en parlaré de la calor, de la pluja, l'aixafogó que hi ha aquests dies i les conseqüències d'aquest temps tan variable, les onades de calor i també aquests cops de calor que afecten sobretot a dos col·lectius, a la gent, podríem dir, més jove i també a la gent més gran i també a la gent que treballa a l'exterior. T'ho explico d'aquí dos minutets.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Solo el mejor comunicador de España puede mantener su fortaleza en la radio.
Según el EGM, Carlos Herrera acorta distancias con su principal competidor. Y Herrera en COPE ya es escuchado a diario por más de 2.600.000 oyentes.
¿Qué es lo que va a pasar en España en los próximos meses?
Más de 2.600.000 personas como tú buscan rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento en el programa que es líder absoluto de audiencia en el prime time radiofónico entre las 6 y las 9.
¿Qué tal, Adela? Buenos días.
Hola, buenos días. Súper encantado a vuestro programa y a la COPE.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
Manteles y alfombras, sábanas y fundas nórdicas, toallas y algún albornoz. Hasta el 50% de descuento en ropa de mesa, cama y baño. ¡Qué alegría, qué emoción! Las rebajas nacen y cada día se hacen. Del 22 de junio al 31 de agosto, las rebajas, el Corte Inglés.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ho deia fa uns instants, molta calor i pluja, però sobretot calor i sobretot també xafogor. Aquest és el temps que estem suportant des de fa dies amb màximes que arriben als 40 graus a les comarques de l'interior i unes mínimes que en alguns punts no baixen dels 22-23 graus i a més amb xafogor. Les previsions, però, apunten a una caiguda dels termòmetres quan arribi el cap de setmana, però fins que arribi el moment hem d'anar amb molta cura amb els perillosos cops de calor. Els últims dies hem vist com dues persones han mort a Andalusia i Castella-La Manxa per aquestes circumstància de la que n'hem parlat avui a Herrera en COPE Catalunya i Andorra. Hi ha dos col·lectius amb molt de risc, la gent gran, de la que en parlem d'aquí un moment, i els treballadors que ho fan a l'exterior. És així, Gisela Boada.
Parlem d'una situació molt alarmant. Les altes temperatures i els cops de calor són un perill per tota la població. Però, com comentaves, Carlos, aquells qui treballen al camp a hores centrals corren un risc major. Ens ha explicat aquest matí Mario Fontán, membre de la Societat Espanyola d'Epidemiologia.
Hay personas que por su tipo de trabajo son mucho más vulnerables, están más expuestas a este tipo de episodios y desde luego que se puede legislar para evitar este tipo de muertes, claro.
Com escoltem, és una qüestió sobre la que s'hauria de legislar, però més enllà dels treballadors del camp, hi ha un sector de la població que és especialment vulnerable.
Hay algunos colectivos que digamos que son más vulnerables, sobre todo la gente más mayor y la gente más pequeña, ¿no? Los bebés.
Els primers símptomes dels cops de calor són marejos, nàusees i vòmits, a més de sentir una calor extrema. Quan es comencen a notar aquests símptomes, no s'ha d'esperar, s'ha d'actuar i buscar ajuda als serveis d'emergència. Mario Fontán en recorda alguns dels consells bàsics per prevenir aquesta situació.
Evitar estar en la calle, en zonas soleadas, en las horas centrales del día, ¿no? Evitar hacer ejercicio al aire libre en zonas donde no haya sombra y en esas horas puntuales.
L'emergència climàtica i la tendència dels últims anys indica que els episodis de temperatura extrema seran cada cop més habituals.
I si hi ha un col·lectiu d'especial atenció amb tot això de les calorades són les persones grans, que és un col·lectiu de persones amb més risc de patir un cop de calor quan hi ha avisos de temperatures altes com les que estem patint aquests dies arreu de Catalunya. L'augment de la temperatura en el nostre cos pot ser nefast i si no es para doncs molt de compte amb els símptomes que provoquen un cop de calor, si no es para compte amb molta rapidesa. Quin sap molt de la matèria és la doctora Angélica Ramírez de l'Hospital del Sagrat Cor de Barcelona. Doctora Ramírez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Y gracias por atendernos. En primer lugar, y para ir directamente ya a lo que puede interesarle a muchísima gente, ¿cuándo se puede producir un golpe de calor en gente, pues bueno, gente ya de la tercera edad, digamos, gente mayor?
Bueno, tenemos que tener en cuenta que existen algunas temperaturas en las que los golpes de calor son más frecuentes o esperadas, y esas temperaturas son durante el día mayor de 30 grados centígrados y durante la noche mayor de 25 grados centígrados. Además, es muy importante que la humedad se asocia también a esto. Entonces, cuando presenta una humedad mayor del 70%, se aumenta la probabilidad de sufrir un golpe de calor. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que las personas mayores, hablo de personas que tengan una edad superior a los 65 años, además de que tienen un poco más de enfermedades asociadas, pierden la capacidad de percibir el calor. Yeah. Entonces, eso hace que tengan un riesgo aumentado de tener un golpe de calor y hay que estar muchísimo más atento, tanto en este grupo etario y también teniendo en cuenta algunas enfermedades que incluyen enfermedades del corazón, enfermedades neurológicas o psiquiátricas, claro, incluso que puedan limitar que nos expresen la sensación de sed.
O sea, que enfermos que tengan enfermedades crónicas, digamos, y que estén tomando una medicación, bueno, importante, son un colectivo de mucho más riesgo aún, ¿no?
Sí, por supuesto que sí, enfermedades del corazón, de los riñones, uh-huh, algunos medicamentos como los diuréticos, que lo que hacen es aumentar la cantidad de orina pues que se necesitan justamente en este grupo de pacientes, pacientes que tomen medicamentos que les puedan tranquilizar, uh-huh, en pacientes sobre todo con patologías psiquiátricas, que al estar más tranquilos de pronto no expresan que tienen calor. Bueno, bien, en estos pacientes lo que tenemos que hacer es uno, y por supuesto personas que vivan solas,
claro,
sobre todo mayores, hay que prestar atención a ellos.
O sea, esto es muy recomendable si conocemos a una persona mayor que vive sola, es recomendable ir a visitarlo al menos una vez al día, ¿no?, para ver que está bien y que no le falta nada, ¿no?
Decimos que al menos dos veces al día.
Dos veces
bueno,
al día.
Bueno, es lo ideal. Si bien, no es posible ir a visitarlos, al menos realizar un contacto telefónico.
Claro.
Que para saber que están bien, recordarles que deben beber. Bueno, al menos cada dos horas, agua fresca, que no esté tan fría, pero al menos, no sé, entre 10, 12 grados de temperatura estaría bien. Es recordarle este tipo de cosas que disminuyen el riesgo de que tengan un golpe de calor.
¿Cómo hemos de actuar cuando una persona mayor tiene un golpe de calor? Nos encontramos en esta situación. ¿Los primeros pasos que hemos de hacer cuáles son, doctora?
Si estamos hablando como tal de un golpe de calor, es decir, es una persona que tiene una temperatura corporal mayor de 40 grados centígrados, que tiene alguna alteración de la conciencia, que ha dejado de orinar, que perdió la capacidad de transpirar, lo primero que tenemos que hacer es refrescarlo. Si está en un área donde le está dando el sol de manera directa, llevarlo a la sombra, ponerle unas toallas húmedas o tratar de humedecerle el cuerpo, llamar al servicio de atención médica para que brinde atención. Si estamos hablando de que ya tiene un golpe de calor, o una cosa diferente es que el paciente esté deshidratado y esté en riesgo de sufrir un golpe de calor, es decir, un paciente que vemos que la boca, las mucosas están secas, que está orinando menos de lo normal, un paciente que dice que tiene sed y que también vemos que tiene una frecuencia respiratoria un poco alterada, lo que podemos hacer si está consciente es hidratarlo. Si tiene algún tipo de alteración de la conciencia, no debemos tratar de suministrarle agua o algún tipo de líquido vía oral.
E inmediatamente llamar a los servicios médicos para que vengan a atenderle, que esto es lo más inmediato. ¿Y cómo podemos evitar estos golpes de calor? ¿Hemos de quedarnos en casa? ¿Hemos de beber mucha agua? ¿Cuáles serían las 4, 5, 6 reglas básicas para evitar que una persona mayor pues sufra estos golpes de calor?
Si una persona está en su casa, lo que debemos evitar es que el sol le llegue directamente. Entonces, si tiene persianas o cortinas, cerrarlas. Deberíamos abrir las ventanas en la mañana, sobre todo temprano, en la noche, para que se refresque la casa. Es muy importante tener en cuenta que se debe tomar agua al menos cada 2 horas. Agua fresca a una temperatura, como ya mencionamos, sí, entre 10, 15 grados centígrados. Buscar zonas como que nos brinden un refugio climático. Existen algunas bibliotecas, cines e incluso centros comerciales, bancos. Tratar de evitar tener alfombras, cojines, utilizar los electrodomésticos que puedan generar calor, como las planchas, las lavadoras, los hornos, en la noche principalmente. Durante el día es mejor no, o evitar al máximo utilizarlos, y tener plantas en la casa. Las plantas ayudan a refrescar el interior de las casas.
Muy bien. Pues son consejos que siempre son muy de agradecer y a tener en cuenta, porque a veces son tan sencillos que a veces nos olvidamos, doctora Ramírez. Angélica Ramírez, doctora del Hospital del Sagrado Corazón de Barcelona, gracias por atendernos y muchísima suerte y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, ha sido un gusto.
més temps a la recta final del Informatiu Migdia de Cope Catalunya i Andorra, una recta final que, com sempre, l'obrim amb la bona recomanació que em fan els amics de Càritas.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas ofereix a les persones en situació d'atur orientació, formació i acompanyament dins d'un itinerari personalitzat per millorar les seves possibilitats de reincorporar-se al mercat de treball. Les persones es troben en moments diferents en el seu procés personal i familiar i poden tenir necessitats diverses en relació a la inserció laboral. Per això, des de Càritas oferim un ventall de recursos adaptats a les diferents situacions que cal afrontar, des del coneixement de la llengua castellana i catalana o l'alfabetització bàsica a la borsa de treball domèstic i la relació amb les empreses, els aprenentatges prelaborals i la formació d'oficis. Els processos d'inserció laboral es fonamenten en uns coneixements previs i en l'assoliment de determinades capacitats, habilitats relacionals i laborals, així com en la presència d'actituds positives davant les exigències de les relacions laborals.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, benvingut, bona tarda.
Hola, Carlos, bona tarda.
D'aquí no res, a les 3 i 5 Esports Cope, aviam Barça i també Espanyol avui, no? Hi ha notícia en dos llocs.
Pica, sí, som-hi. El Barça, perquè tenim reunió de la Junta Directiva, que ha començat a les 2 del migdia, és una Junta Directiva important, perquè és la darrera abans de tancar l'exercici econòmic de la temporada 22-23. Per tant, s'han de veure com queden quadrats els números i a partir d'aquí veure quants diners tens per fer operacions de mercat en aquesta finestra del mercat d'estiu. Estarem allà amb el Víctor Navarro. També hi ha notícia a l'Espanyol, perquè hem conegut avui el calendari de la temporada de la Lliga Segona Divisió, que comença igual que la Primera Divisió el cap de setmana del 13 d'agost. L'Espanyol comença al camp de l'Albacete i el primer partit al seu estadi serà el cap de setmana següent, rebrà el Racing de Santander. Parlarem també de bàsquet, que ja hem escoltat les primeres declaracions del nou tècnic del Barça, Roger Grimau, i dedicarem també uns minuts a parlar de la figura de Jaume Oliver, una autèntica institució del futbol català que ens ha deixat a l'edat de 89 anys. Molts l'hem conegut bé, però sobretot per la gent jove que no sap qui és Jaume Oliver, avui dedicarem uns minuts, crec que merescudament, a parlar d'ell.
Sí, senyor, un gran entrenador de jugadors joves de la base.
Sí, va ser molts anys coordinador del futbol base del Barça, però ha entrenat a molts equips catalans.
Molt bé, Esports Cope, 3 i 5 minuts. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
I una mica més tard, a les 7, arriba la linterna Cope Catalunya i Andorra del Jordi Tunyón. Bona tarda, Jordi.
Bona tarda, Carlos.
Relacionat al món de l'esport, avui parlaràs de golf, de la Ryder, que hauria de venir a Catalunya, que necessitem,
Hauria de venir, perquè són molts, molts diners. De fet, es calcula que pot deixar més de 1.300 milions d'euros. És un esdeveniment que només està per sota d'un Mundial o d'uns Jocs Olímpics. Sí, ha de venir, esperem que sí, tot pinta que sí, però encara hi ha uns quants tires i arronses entre govern central, govern de la Generalitat, que no s'acaben de decidir a posar facilitats a aquest gran esdeveniment.
Tu parlaràs, si no estic equivocat, amb el president de la Federació Catalana de Golf, sí, Ramon Noguer. Veritat,
tindrem el Ramon Noguer.
Aviam què t'explica el senyor Noguer. I l'onada de calor, des d'aquí de vessant.
Doncs sí, parlarem d'una altra de les conseqüències, d'una altra de les derivades d'aquesta onada de calor, i és que els mesos d'estiu poden tancar el 20% dels llits dels hospitals públics a Catalunya. Sí, amb els inconvenients que això pot suposar, una sanitat que ja està prou tensionada,
doncs falta això.
20% menys de llits.
Onada de calor, turisme a tot i plen, veurem com va. Ho explicarem a partir de les 7 de la tarda. Bon programa.
Gràcies.
Segueix Migdia Cope, com sempre, amb Pilar García Muñiz i Àngel Correas, que ens segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé i que tinguis molt bona tarda. Adéu-siau.